Terra de Mar. Reportatges, entrevistes i converses al voltant del mar.
Terra de Mar, un divendres més, el programa és l'hora i amb en Jordi Salvador. Jordi, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Navegació ecològica. De fet, no hi ha res més ecològic que navegar a cop de vent, però quan entren en joc els motors
sí,
ja és una altra cosa.
Sí, però la pròpia normativa actual ens exigeix de que tots els vaixells de vela portin un motor per poder fer les maniobres d'entrada i sortir del port. Per tant, per molta vela que portem en un vaixell, finalment, fins ara hem hagut de cremar una mica de carburant. Potser una miqueta només, però una mica l'hem de cremar, no?
L'impacte acústic, l'impacte del consum de combustibles. Per això ens interessa l'experiència que ens porta el nostre convidat d'avui. És el biòleg i president de la Fundació Mar, en Miquel Ventura. Miquel, bona tarda, benvingut.
Bona tarda a tots.
Jordi, parla'ns una miqueta de qui és en Miquel i també del seu projecte.
Bé, com acabes de dir, en Miquel Ventura Monsó és biòleg marí i president de la Fundació Mar. La Fundació Mar està constituïda per persones i entitats compromeses amb la millora i la conservació de l'entorn marí i del litoral, com el procés fonamental per mantenir la biodiversitat, el benestar de la societat i el de les societats futures. De fet, avui parlarem del Ferraret, que és un creuer aparellat amb un Gènova i una Major Bermudiana. Després ja explicarem què és tot això.
Sí, explica-m'ho.
Com ell n'hi ha molts en els pantalans de tots els ports esportius. A primer cop d'ull és igual, no? Si no fora perquè el Ferraret ha iniciat un viatge des de l'Estartit fins a Salou, en el qual no llançarà a l'atmosfera ni un sol gram de CO2. Dins el projecte Ecoinnomar, dut a terme per la Fundació Mar de Begur i l'empresa Innovanàutic, aquest vaixell presentarà en 7 ports catalans aquesta alternativa als clàssics motors dièsels marins, basada en la propulsió i l'autogeneració elèctrica. El Ferraret, podrà ser visitat el proper dilluns, dia 16 de maig, al port de Sant Feliu de Guíxols. Miquel, sembla que la propulsió mitjançant motors elèctrics serà el futur del transport tant per terra com per mar, no?
Sembla que sí, perquè tenim evidentment una situació amb els recursos naturals no renovables com és el petroli, amb una situació límit. De fet, el 2015 els experts mundials, el Banc Mundial concretament, defineix com el punt d'inflexió perquè el recurs del petroli ja baixi la producció i augmenti els preus. Per tant, per un cantó tenim una crisi de recursos que també està molt vinculada a una crisi econòmica, perquè si el preu del petroli puja, doncs l'economia que depèn del petroli, doncs, com la nostra, tindrà doncs estrès, com porta molts anys. Però, evidentment, aquesta situació d'escassetat d'aquest tipus de recurs no renovable, com el petroli, doncs també hi ha altres problemes, com és la contaminació, que fins ara ens ha dut aquest model econòmic, aquest model de desenvolupament. Aleshores, nosaltres el que evidentment fem és innovar i seleccionem aquells projectes més interessants que veiem que poden afavorir a l'entorn marí, al litoral i també a la societat, i els potenciem, els promocionem i els millorem, perquè és el que hem fet ara amb el projecte del Ferraret.
De fet, això que estàs comentant tu, jo recordo els que estem per sobre la cinquantena, que quan érem més petits, ja sé que tu no has arribat a la 50, no? Però estem per sobre la cinquantena, ens deien que sobre l'any 2030-2040 s'acabaria el petroli al món. Vull dir que, clar, això quan ho vèiem en aquella època era com molt lluny, però esclar, cada cop indiquem que any rere any estem més a la vora, no?, d'aquesta finalització.
De fet, ahir precisament vaig fer una conferència a la Universitat de Barcelona amb un màster d'economistes i les últimes dades del Banc Mundial, que estan disponibles per internet, posa que sí, evidentment, el 2025-2030 no s'acaba el petroli, però el preu del petroli serà tan alt que serà molt difícil de poder mantenir els milions de barrils que cada dia s'han de generar.
Això ens estem començant a adonar ara.
Sí, llavors, lògicament, els indicadors socials que veiem, no? Cotxes elèctrics, cotxes híbrids, vaixells elèctrics, com el Ferraret, són ja una mica indicadors de que la cosa està canviant. Però, com deia, la crisi del petroli, la crisi ambiental, que ha generat tot el model que estem utilitzant de dependència del petroli, que és el 95% de l'energia que tenim ara en aquests moments, en aquesta ràdio, per poder funcionar doncs les llums, tota l'electricitat, depèn directe o indirectament del petroli i això implica una contaminació ambiental molt alta. el que dèiem abans, la Fundació Mar Innova, la Fundació Mar cerca projectes de demostració interessants com la tecnologia de l'empresa Innova Nàutic, uh-huh. i el que fa és analitzar d'una forma molt precisa aquesta aportació d'innovació, i el que fa és contactar amb una empresa americana que fabrica bateries de clorur sòdic. O sigui, amb salts de mar.
De sal de mar. O sigui, com havien sigut les primeres bateries al principi dels acumuladors elèctrics.
Exactament. Doncs aquestes noves bateries del segle XXI són totalment ecològiques i tenen un rendiment altíssim. Uh-huh. I el que hem aconseguit és que el Ferraret, l'hem substituït les bateries de gel que tenia, que és una bateria normal com la de cotxe, però en vez de tenir líquid àcid té un gel, uh-huh. i fa que la vida útil de la bateria sigui més llarga. Però, evidentment, és una bateria que contamina.
Sí, evidentment.
I aleshores el que hem fet és substituir aquestes bateries tradicionals per bateries de clorur sòdic i salts de níquel, i hem augmentat el rendiment un 35%.
Déu-n'hi-do.
Les bateries, només hi ha 200 bateries en el món d'aquestes, que estan en procés de prova, i el Ferraret té una d'elles.
Déu-n'hi-do.
Per tant, és un...
Però fixa't, dius, ara estan en procés de prova, no? Fins a quin punt hem arribat de l'evolució tecnològica d'aquest tipus de motors per dir que puguin ser una alternativa real?
És una alternativa real, ja, absolutament. L'únic conflicte que pot haver és el tema del preu. El preu és un... Com el cas dels cotxes, per exemple. Semblava que era un hàndicap per comprar un cotxe elèctric, però ja ha sortit la solució. I és que el cotxe elèctric tu no has de comprar les bateries, tu compres el vehicle, les bateries són de la companyia, com feies abans amb el butà.
D'acord.
El butà és de la companyia, o sigui, l'ampolla, l'envàs és de la companyia, i tu només fas que llogar el contingut. I aquesta solució, que és molt interessant, que s'està posant en marxa a Israel gràcies a un conveni entre Ford i el govern israelià, estan venint cotxes per sota del cost d'un cotxe convencional elèctrics. I les bateries són de la companyia. Les bateries es mantenen, es reciclen, es processen, i tu pots anar-te a una estació de servei i canviar la bateria en 2 minuts.
Això fa una mica de por, per això, perquè si no recordo malament, els americans ja als anys 60 també van ser capaços d'introduir un fantàstic i meravellós cotxe elèctric, en aquell cas de lloguer,
sí.
i el fet de que fos de lloguer va ser precisament el que va poder propiciar que tornés a desaparèixer.
No, però ara el moment és molt diferent. El moment és molt diferent. Ara hi ha, com deia abans, una limitació pel tema del cost del recurs, en aquest cas del petroli. Uh-huh. Hi ha un tema de canvi climàtic molt important, que és un punt d'inflexió també a el que és la perspectiva amb el desenvolupament, per tant, hi hem de fer front. Tecnològicament estem preparats. Com tu preguntaves abans, el tema de l'evolució de la tecnologia és rapidíssima ara, perquè tenim uns processos de treball molt més ràpids, molt més eficients. I, per exemple, aquestes 200 bateries que hi ha en el món úniques, una de les quals està en el Ferraret, doncs que està fet amb clorur sòdic i amb salts de níquel, doncs, bueno, porta 5 anys de prova, i ara és l'última fase de rendiment, d'estudi de rendiment, que és la base del projecte uh-huh. Ecoinomar, que la Fundació Mar està potenciant amb Unim, amb l'obra social d'Unim.
Uh-huh. Palamós és un important port de pesca. El pesquer, el vaixell, sol emportar uns grans motors per poder fer la seva feina. Podríem parlar de la seva feina, no? Però no és el cas en aquest moment.
No parlarem.
Exacte. Davant d'una més que probable escala del preu dels carburants, a mitjà termini, com estem dient, quina podria ser l'alternativa real sostenible per aquest sector? És a dir, n'hi haurà prou amb aquestes motors, aquestes bateries, o realment s'haurà de buscar algun tipus d'element
mixt? Bé, amb el tema dels barcos de pesca, hi ha països que estan treballant amb aquesta línia des de fa molts anys, concretament Anglaterra i Dinamarca estan treballant amb motors híbrids. Uh-huh. O sigui, el motor d'explosió d'un vaixell de pesca és molt potent i necessita que el barco es desplaci una inèrcia molt gran. Però quan tens el barco en marxa i accelerat i no hi ha mala mar, tu pots treballar amb un motor elèctric perfectament. Llavors, l'excés d'energia que genera el motor d'explosió, que és de baix rendiment, estem parlant d'un 40% només, respecte del 95% d'un motor elèctric. Per tant, la combinació dels dos motors amb bateries pot fer, doncs, que un motor híbrid sigui molt més sostenible, molt més ecològic i consumeixi menys. I, a més, quan funciona amb electricitat, no fa soroll. Que té les seves avantatges, després en podem parlar.
És cert. No, i de fet, és conegut de la gent que habitualment està en el món nàutic, per exemple, els grans transatlàntics i els grans creuers porten motors elèctrics. De fet,
el que
porten són generadors que generen electricitat per aquests motors elèctrics. Vull dir que, de fet, la potència la tenen, perquè per moure un vaixell de 400 metres fa
falta molta potència. El que dèiem abans, la massa del vaixell, del gran vaixell, un cop el tens en marxa, el tens en moviment, mantenir aquest moviment és molt senzill. I un motor elèctric té un sistema de funcionament que és molt més progressiu, molt més eficient, inclús amb mala mar. El motor d'explosió, quan hi ha mala mar, es dona un cop de gas i això doncs repercuteix en tot l'engranatge, els eixos i això. En canvi, el motor elèctric és directe, és molt més eficient i molt més progressiu. O sigui que la navegació és molt millor, l'experiència motor, el motor elèctric.
Parlant d'això, precisament, dels cops de mar i de les situacions aquestes, la gent de mar, en general, es malfia quan els hi parles de motors elèctrics, possiblement pel desconeixement que hi ha, no? Mm. Per la por de quedar-se sense potència en un moment donat, en un moment de necessitat, de risc, de perill, per bateries baixes, etc, etc. Què es pot fer al respecte?
No, per això et deia que el motor híbrid és la solució. Mm. El motor híbrid. O sigui, en el cas dels vaixells de pesca, és el futur. O sigui, vaixells molt més sostenibles, amb una incidència del cost del peix, amb el que és el combustible molt inferior. Pensem que els barcos de pesca tenen el combustible subvencionat.
Un 60, un 70%.
Un 40, entre un 40 i un 60.
Sí, sí,
però realment això també clama al cel, perquè estem fent una pesca a vegades insostenible i subvencionada. Això és un altre tema, que un altre dia en podem parlar. Però bueno...
Apuntava sí. Un moment el tema de la contaminació acústica, no? Potser la gent ho deixa més en segon pla, però quins són els efectes de la contaminació acústica al mar?
Pensem, fins ara no s'ha tingut en compte, però la contaminació acústica al mar és extremadament elevada. Pensem un dia de 15 d'agost, dissabte o diumenge, amb mils d'embarcacions que estan doncs, navegant doncs, per la Costa Brava. La densitat de l'aigua és més alta que la de l'aire i, per tant, la impedància és més alta i la transmissió del so és més ràpida. Per tant, tu pots tenir un vaixell a una milla marina, està fent immersió o nedant, i sentir aquesta fresa que fa aquesta contaminació acústica. I això que no ets un peix ni un cetaci, ets un mamífer però terrestre. Si tu li preguntes a un dofí, per exemple, si sent el so d'un vaixell de ròssec a 30 milles marines, et dirà que sí, perquè és així. A més, la columna d'aigua de mar a grans fondàries té diferents densitats i el so es transmet de forma diferent. Aquests canals de densitat són utilitzats pels cetacis per emetre sons i comunicar-se entre ells. Això, hem parlat d'un cetaci que és molt sensible al so acústic i a més necessita aquests canals d'informació descontaminats per poder-se comunicar. Però si vas amb un peix normal i corrent, tenen una línia lateral en la part...
Als costats de cada costat
del seu cos, que són terminacions nervioses que detecten ones de pressió, que en el fons el so són ones de pressió. Clar, quan passa un barco o un iot amb un motor de 250 cavalls intraborda, que agafa l'aigua i la passa pel motor per refrigerar-la, que també la contamina en part, i en parlarem més endavant, però sobretot el so és brutal. O sigui, un animal queda estabornit, un peix queda estabornit amb un so fort de qualsevol embarcació. En el cas del Ferraret, per exemple, i en el cas del símil d'un vaixell normal que porta un motor de combustió, clar, els cavalls són molt baixos, estem parlant de 30-40 cavalls. Uh-huh. Els sos són molt baixos, però també hi ha contaminació. En el cas del Ferraret, el so és pràcticament baixíssim, estem parlant de l'ordre d'un 60-70% menys de soroll. Uh-huh. Això és molt important. Suposem en el futur que la normativa ajudarà a que això s'implanti, perquè lògicament el so també és una cosa que s'ha de tenir en compte.
Ens queda un tema, em fa l'efecte, perquè a més amb la informació que tenim del Ferraret també se'n parla i que és molt curiós, no? Antigament les barques, quan es construïen de fusta, d'alguna forma el seu reciclatge posterior era fàcil. Des de fer una foguera per Sant Joan, que malauradament moltes s'han cremat fent fogueres de Sant Joan, o els vaixells de cer que bé, es desguassen fàcilment, es talla i el cer es torna a aprofitar. Actualment, la majoria de la flota, sobretot la d'esbarjo, està construïda amb resina de polièster i fibra de vidre, el que la gent anomena normalment plàstic, no?
Sí.
Això també significa un problema, no?
És un impacte molt important i precisament la Fundació Mar està en un projecte europeu que es diu Life Boat Cycle, que el que busca precisament és tancar el cicle de vida de les embarcacions nàutiques. I al final del cicle de vida dels iots, de les barques de fibra de vidre que tinguin precisament una gestió sostenible. El 80% del residu que quan tu desmuntes una embarcació moderna és fibra de vidre.
És fibra de vidre, sí.
És fibra de vidre. I aquesta fibra de vidre no té utilitat en principi. Nosaltres portem 3 anys en fons de Caixa Terrassa, de l'antiga Caixa Terrassa, ara Caixa Unim, obra social, treballant en un projecte que finalment la Unió Europea el va rescatar i ens ha donat diners per treballar durant 3 anys per buscar la manera de aplicar aquest subproducte a la indústria o al mobiliari urbà o a fer energia. Aquest és el projecte...
Fer energia amb la fira de vidre, curiós.
Sí, hi ha diverses línies. Hi ha una línia, l'última que estem agafant, és de reciclar el vidre, de la fibra de vidre per fer vidre, i la resina per fer compost i fer tablets per fer cuines, etc.
Tornar-ho a separar.
És costós, però sembla ser que els joves universitaris de l'UPC ho estan aconseguint.
El dia que ho aconseguiu, t'asseguro que podrem treure un grapat de barques que hi ha a tots els magatzems de tots els ports d'aquest país, és cert.
Ho sé.
Segurament. Entrem ja en el tram final d'aquesta entrevista amb en Miquel Ventura, una entrevista en què, com fent amb tots els altres convidats, acabem demanant-li una proposta musical. Ell ens ha parlat del Gran Blau, de l'Eric Serra, que et suggereix aquesta música.
Miquel. Bueno, és una pel·lícula molt bonica d'un director francès, que ara no recordo el nom, però és una pel·lícula molt entranyable d'una persona que estima el mar, que estima els animals i que dedica la seva vida a introduir-se en aquest Gran Blau sense oxigen. És un gran esportista. I és una història d'amor molt bonica i que té un final una mica tràgic, però fa referència o és una metàfora del que pot passar amb el mar. Uh-huh. I, per tant, és una història molt maca, d'amistat, de valor. És una pel·lícula meravellosa que recomano a tothom.
Doncs ara la tenim aquí, si més no la seva referència musical. Miquel Ventura, moltes gràcies per haver vingut aquesta tarda.
Gràcies.
Que vagi bé.
És l'hora de Terra de Mar. Cada divendres, després del temps d'esport, la trobada marinera amb la tradició, amb Jordi Salvador. La col·laboració de l'associació La Mar d'Amics i la participació del Museu de la Pesca de Palamós.
Jordi, hem quedat que m'explicaries què era això de la vela bermudiana.
La vela bermudiana és aquella vela que tothom coneix com la vela normal, aquesta vela triangular que porten la majoria dels velers que veiem aquí navegant per aquí pel voral, no? I es diu bermudiana perquè ve de les Bermudes, de les Illes Bermudes, no? El ferraret és un balandre parellat amb dues veles normals, com diu molta gent. La major, la que és a popa del pal, és de tipus bermudiana. La vela bermudiana té el caient de proa o gràtil aferrat al pal. El faldar fixa el seu puny d'escota a la botavara i la seva baluma és lleugerament corbada. Déu-n'hi-do, una mà de paraules avui. El gràtil d'una vela és la part que habitualment va fixada a una verga, una antena o un pal. També, com és el cas de les veles d'estai, pot estar fermada a un cable, l'estai. El gràtil, en una vela bermudiana, es coneix també com a caient de proa. Els caients són les parts més o menys verticals de les veles. En el cas de les veles quadres, són els costats d'aquestes. El faldar és la part inferior, més o menys horitzontal a la coberta d'una vela. I la baluma és la part per on s'escapa el vent després d'empènyer l'embarcació.
Més que mai, paraules de mar. Anem amb l'agenda, que ve granadeta avui també.
Avui ve molt plena, sí senyor. D'aquí una estona, a les 7 de la tarda, una nova edició de les Converses de Taverna que la Pepa Caneja de Palamós. Avui amb el tema Trons i Llamps, la meteorologia a la pesca. Dissabte, celebració del Dia Internacional dels Museus, i com? Enguany dedicat al tema Memòria i Museus. Tot el dia, jornada de portes obertes, i a les 12 del migdia, visita guiada a les barques del peix. organitza el Museu de la Pesca. Una mica més lluny, es celebrarà la primera trobada de vela llatina de Cala Galdana, organitzada pels Amics de la Mar de Menorca. Una representació de la Mar d'Amics es desplaçarà una de les seves barques cap al nord fins a Narbonne per participar a la Fête de la Nautique, al llac de Bagés-Sigeon. I com hem anunciat durant l'entrevista, el Ferrarat i el projecte Ecoinnomar seran presents el proper dilluns, dia 16, al port de Sant Feliu de Guíxols.
Doncs molt bé, queda dit. Jordi, que vagi molt bé fins la setmana que ve.
Bon vent i salut.
Terra de Mar, disponible a la carta al web radiopalamós.cat. Entra a la Font Història i trobaràs tots els espais emesos.